Maria Lara. Nova jornada de protestes del sector de la salut. Els tècnics superiors es van unir a la vaga indefinida que van iniciar ja fa un mes infermeres de Catalunya per exigir millores laborals. Connectem ara amb la Mar Martínez, que ja és precisament a la concentració a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Mar, bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
Molt bon dia. Doncs unes 150 persones gairebé entre tècnics de cures d'infermeria i tècnics superiors sanitaris s'han concentrat just fa uns instants a les portes de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Can Ruti i ara mateix estan fent una volta tots plegats a l'hospital per manifestar les seves reivindicacions. Diuen que els 8,93 euros de mitjana que se'ls vol pujar de sou no, comparativament, no és ni una subscripció a Netflix ni arriba al cost d'una ampolla d'oli. Aquesta concentració s'emmarca en la vaga indefinida que afecta els tècnics superiors, tècnics en cures i tècnics de farmàcia i parafarmàcia de l'Institut Català de la Salut. Arriba després que l'ICS traslladés als afectats que les millores retributives que sol·licitaven no podrien dur-se a terme perquè l'acord ja estava tancat. Diuen que hi ha un greuge comparatiu amb l'augment de pressupostari pels metges i les infermeres. Dels 320 milions d'euros que Salut ha destinat a millorar les condicions laborals del personal de l'ICS, un 52% és per metges, un 32% per infermeres i, en canvi, per tècnics en cures auxiliars d'infermeria és d'un 1,3% i pels tècnics superiors d'un 0,20%. Entre els lemes més corejats, si l'ICS no paga, vaga, vaga, vaga. Així que aquesta vaga indefinida estan disposats a continuar-la, entre altres qüestions perquè diuen que estan molt ben organitzats. De fet, demà a 1:15 tornen a concentrar-se, com ho van fer dilluns, a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ahir ho van fer a Bellvitge. I diuen, a més, que de moment no tenen dades de seguiment de la vaga, ni del 30 de novembre, ni de l'1 o el 15 de desembre, ni tampoc d'avui, perquè sospiten les dades del seguiment han estat molt altes. De moment és tot des de l'Hospital de Can Ruti. Bon dia.
Gràcies, Mar. Bon dia. I pendents encara del debat al Congrés dels Diputats reunits de manera provisional al Senat, el govern de Pedro Sánchez té avui el repte de tirar endavant els tres primers decrets de la legislatura i de moment no té els suports necessaris garantits per tirar-los endavant. Junts no garanteix el seu suport i, per tant, l'executiu de PSOE i Sumar no comptaria amb tot el suport del bloc de la investidura. Recordem que entre els decrets que s'haurien de votar hi ha la reforma dels subsidis d'atur, mesures i ajudes pels transport públic o fins i tot la rebaixa de l'IVA en algun dels productes alimentaris.
Notícies en xarxa. En joc. Amb Martí González.
Dimecres 10 de gener del 2024, això és l'Enjoc, un programa carregadet avui de bàsquet. Avui juga el Barça partit d'Eurolliga, el Barça que vol certificar ja el canvi de rumb després de les tres bones victòries, dues en Eurolliga i una a l'ACB, les tres a casa, com dèiem. Avui també rep a casa, en aquest cas, de l'Eurolliga a l'Olympiacos, un gran rival que també ve amb bona dinàmica, com dèiem, per certificar l'equip de Roger Grimau aquesta millora després d'un desembre més aviat nefast. Avui també juga la penya a l'Eurocup masculina. I també tenim, atenció, duel històric català a l'Eurocup femenina entre el Cadí la Seu i l'Espart Girona. Els dos equips catalans que s'enfronten per primera vegada a la història. Tenim un duel català a competició europea. Avui l'anada dels vuitens de final a la Seu. La setmana que ve a Fontejau hi ha de tindre lloc la tornada. Molt bàsquet, però també més coses amb el Dakar. També amb partits avançats de la jornada a l'hoquei lliga femenina, futbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. We'll be right back. amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, avui arrenca la Supercopa d'Espanya, com en els últims anys, a l'Aràbia Saudita.
A les 8 s'enfronten a la primera semifinal el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, mentre que demà serà el torn del Barça, que defensa el títol aconseguit l'any passat. Els blaugranes, amb els dubtes de Pedri i Cancelo, jugaran la segona semifinal contra l'Osasuna demà, també al mateix horari que avui, a les 8 del vespre.
Pel que fa al Girona, i el club va conèixer el càstig per David López, per de les declaracions de fa 2 mesos i mig contra l'àrbitre Ortiz Arias.
El central santcuatenc, ara lesionat, ha estat sancionat en 4 partits, tot i demanar disculpes uns dies després de les declaracions al descans del Girona. Almeria, en què deia que el col·legial li havia faltat el respecte i l'havia insultat. A més, el comitè de competició també li ha posat una multa econòmica de 601 euros.
A tot això, el club ja ha posat a la venda les entrades pel Girona-Rayo Vallecano de la Copa del Rei de la setmana que ve.
El partit, com tots els de la Copa, no s'inclou en l'abonament i, per tant, els socis amb seient també hauran de pagar. La venda d'entrades es divideix en 3 fases. La primera en prioritat per als abonats, fins demà al matí. La segona entre dijous i dilluns en prioritat per als socis i la tercera per al públic en general. Els preus van dels 14 als 45 euros per als socis i d'entre 20 i 65 euros per als que no són. El partit es jugarà dimecres de la setmana que ve a 9:45 de la nit.
Més futbol, ja és oficial el nou equip de Jonathan Giraldez per la temporada que ve.
L'entrenador del primer equip femení del Barça, que acabarà el curs com a blaugrana, s'encarregarà de dirigir a partir del juliol el Washington Spirit de la Lliga dels Estats Units. Malgrat venir de fer una temporada discreta, l'equip de la capital va guanyar la Lliga el 2021 i n'és un dels conjunts destacats. Giraldez ja va anunciar el desembre que no renovaria amb el Barça.
Més futbol, el centre d'esport Sabadell dona per trencades les negociacions amb el grup italià que estava interessat en la compra del club.
La manca de compliment de les condicions que s'havien fixat en les negociacions inicials han posat punt final a les converses amb aquest grup italià, que es queda sense opcions de ser propietat de l'equip arlequinat.
I avui es posa el dia, encara en futbol, del grup 5 de la tercera federació.
Amb un parlar de Sant Cristóbal a les 8 del vespre, pendent de la 13a jornada.
En bàsquet, el Barça vol confirmar el canvi de dinàmica aquest vespre contra Olympiacos.
Els blaugranes reben a 2:15 al Palau un conjunt grec que també arriba amb bona dinàmica, amb bona inèrcia, després de 4 victòries consecutives a l'Eurolliga masculina. Doble ració de competició europea de nou per al Barça aquesta setmana, que divendres rebrà també al Palau els Alguiris.
També avui la penya té cita a l'Eurocup masculina.
Doncs així és, perquè els badalonins visiten la pista a l'Hamburg, penúltim classificat del grup, a partir de 8:15 del vespre. El conjunt verd i negre, amb una trajectòria irregular aquesta temporada, es vol consolidar les posicions de play-off a la segona competició europea.
De moment la penya és quarta al grup A d'aquesta Eurocup. I a l'Eurocup femenina avui tenim cita històrica amb l'eliminatòria de vuitens catalana.
Cadí, la Seu i Espart Girona s'enfronten aquesta tarda a les 7 al Palau d'Esports de la Seu en l'anada dels vuitens de final de la segona competició continental. Serà el primer duel català de la història a Europa a la tornada la setmana que ve a Fontejau.
I d'altra banda, reconeixement per Ricky Rubio.
El govern espanyol va anunciar ahir que atorga al base del Masnou, ja desvinculat dels Cavaliers a l'NBA, la gran creu al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva, però també pel seu exemple a la vessant social i a la visibilització de la salut mental.
En hoquei patins, avui es disputen 3 partits avançats de la jornada 12 i tots ells a les 9.
Cerdanyola-Vilassana, on les lleidatanes buscaran el triomf per assaltar el lideratge si els ho permet el duel entre els 2 primers classificats empatats a punts, al Telecable Gijón i al Palau. També es jugarà el Mataró-Manlleu, on les usonenques buscaran mantenir el 5è lloc.
També avui el Reus-Ganxets recupera un partit pendent de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
A partir de les 6 de la tarda, les reusenques reben la Universitat de Burgos, un partit que ha de servir a les del Baix Camp per apropar-se al grup capdavanter de la Lliga.
En waterpolo, l'europeu femení, que es disputa a Eindhoven, la selecció espanyola amb 13 catalanes de les 15 convocades ja és a semifinals.
El comitè estatal va guanyar de manera voltada a Croàcia 17-6 i jugarà demà la semifinal contra Grècia. A la competició masculina, Espanya, que acaba primera de grup i accedia directament a quarts de final, jugarà divendres contra el vencedor del duel entre Geòrgia i Romania.
I un dia a punt, en marxa la 5a etapa del Rally Dakar.
És l'etapa més curta pel que fa als quilòmetres, en total 118, però amb molt enllaç per arribar a la sortida de la temuda marató de demà. En motos, el xilè Pablo Quintanilla ha estat el més ràpid per sobre del francès Adrien Van Vegeren. A la general, però, recupera el liderat el sud-africà Ross Branch per sobre d'un altre xilè, Nacho Cornejo. Això pel que fa a les motos. I en cotxes, aquesta és una trampa trampa, però que ja té classificació, no, Martí?
Com dèiem, sí, ara mateix és líder a la Tillà, segon és el Regí i tercer, Sebastián Peterancel. Aquesta és, de moment, com està la classificació en aquesta etapa trampa, com dèiem, perquè demà arriba la marató amb un recorregut nou i els cotxes no podran seguir les roderes de les motos perquè la ruta és diferent i, per tant, qui acabi primer en aquesta etapa d'avui, haurà d'obrir camí demà. Gràcies, Joan.
Gràcies a tu, Martí.
Dimecres 10 de gener, 11 minuts passen de la una del migdia. Comencem parlant de futbol de bàsquet avui, perquè tenim tres cites europees importants per als equips catalans. En primer lloc, el Barça vol confirmar el canvi de dinàmica amb un partit d'Eurolliga al Palau contra Olympiacos, un equip que arriba també en bona dinàmica després de quatre victòries consecutives a Europa. Els blaugranes, com dèiem, venen de tres victòries consecutives després del sotrac més important de la temporada, dues a l'Eurolliga, especialment destacada la del 3 de gener contra el Real Madrid, i una, en aquest cas, patint més del compte contra Obrador aquest diumenge passat a l'ACB. Així ho explicava el tècnic Roger Grimau.
No sé si és un clic definitiu, però sí que és veritat que hi ha hagut algo diferent aquesta setmana, que hem estat millor, especialment jo crec que el partit més complet contra el Madrid. Espero que sí, jo crec que estem començant a agafar una línia ascendent prou bona i que l'hem de seguir consolidant, doncs a base de partits i de tota la quantitat de partits que tenim ara. I bueno, espero que almenys hem fet aquest clic que deies tu per canviar la dinàmica de què veníem.
També compareixia a la prèvia en la roda de premsa Joel Parra, amb molt més protagonisme en aquest moment de temporada després d'aquest procés d'adaptació. De fet, ja no vol parlar més d'aquesta adaptació.
Estic ja adaptat a l'equip, al club, a l'ambient, i estic molt content. Crec que tinc molt marge de millora, també l'equip té molt marge de millora, així que res, només toca treballar. Crec que si anem pensant que, bueno, m'estic adaptant, no és bo ni per mi ni per l'equip, no? O sigui, ja et dic, en aquest sentit, estic molt adaptat, estic molt content i molt feliç d'estar aquí i amb moltes ganes de seguir lluitant i de guanyar partits.
Que el Barça, que afronta aquesta triple partit de setmana, els dos primers d'Eurolliga, com dèiem, avui al Palau aquest Barça-Olympiacos aquest vespre, i divendres contra els Alguiris, tots dos encara amb la baixa, recordem, del capità Àlex Abrines amb pubàlgia. Els blaugranes són tercers a la competició europea, amb una victòria menys que la Virtus de Bolonya, que juga avui a Tel Aviv contra el Maccabi, i cinc menys que el Real Madrid, que ja va guanyar ahir amb un partit més, per tant, a Múnich. Avui a 8:45 del vespre, aquest Barça-Olympiacos. Una hora abans, a 7:45, començarà a Alemanya l'Hamburg Joventut, correspon en la 14a jornada de l'Eurocup masculina. La penya, que després de la decepció de quedar-se fora de la Copa, es vol centrar en tancar la classificació per als play-off d'aquesta competició europea, i que encara no podrà comptar amb el nou fitxatge Shannon Evans, que avui ha arribat a Badalona directament des de la Xina. Escoltem una altra nord-americana de verd i negre, l'escorta Andrew Andrews.
Ara mateix molts equips de l'Eurocup encara estan mirant de trobar el ritme. Nosaltres som un d'ells, així que hem de continuar jugant seriosos i construir. Hem intentat no pensar en la classificació i que el que van fer a la primera volta no afecti a la segona. Crec que ells van guanyar a Londres contra un equip que ens va guanyar bé a nosaltres. Només hem de tenir en compte que jugaran dur, serà un repte, i hem d'estar preparats, perquè si no perdrem el partit. Entenc la decepció de l'afició tenint en compte les expectatives al principi de temporada, però també hem de pensar que queda molt de bàsquet per jugar.
Of the team coming into the year, but also understand there's a lot of basketball left to be played.
La penya, que està pràcticament obligada a guanyar avui a la pista del penúltim classificat del grup, l'Hamburg, que ha sumat només dues victòries en 13 partits. L'objectiu, consolidar-se a la part alta de la classificació. Com dèiem, de moment l'equip badaloní és quart amb 8 triomfs. El partit d'avui a 8:45 del vespre. I mitja hora abans tindrem duel català a l'Eurocup femenina, històric, amb l'anada dels vuitens de final d'aquesta Eurocup entre el Cadí Laseu i l'Espart Girona. A priori les gironines són favorites, tot i que venen de perdre Vitòria en l'últim partit de Lliga, mentre que en canvi el Cadí Laseu, que ve de guanyar a Lugo, també en Lliga, buscarà fer-se fort a casa per portar l'eliminatòria oberta a Girona. La prèvia des d'1 a 1 de ràdio, Sergi Guiu.
Aquest dimarts a la tarda, el conjunt de la Seu d'Urgell va fer oficial l'arribada de la jugadora nord-americana Amber Melgoza per reforçar el joc exterior de l'equip i suplir la baixa feta oficial aquest dilluns de Sara Rum. De 25 anys, Melgoza ja va jugar fa dues temporades a la Lliga Femenina de Samel Benvibre i avui podria debutar davant l'Espart Girona. Centrant-nos en el partit d'aquest dimecres, Cadí Laseu i Espart Girona es van veure les cares el passat 29 de desembre en un partit que va caure del costat de les gironines 59-72. Sobre l'enfrontament d'avui i el de finals d'any, Fabián Tellez, l'entrenador del Cedis, en deia això.
Nosaltres estem com estem a nivell de jugadores i l'Unis Girona, evidentment, per pressupost només i per plantejar jugadores, crec que està pues, dos mons per sobre, aquesta és la realitat, no? I per tant, jo crec que vam competir per de 13 punts quan vam recuperar un primer quart molt dolent al començament i es van posar, vam igualar el partit. Jo crec que la versió de les jugadores va ser molt bona. Hem de ser realistes, saber què tenim davant i saber com estan, com estem.
Comptant Melgoza, el Cadira Seu compta amb nous jugadores de cara al partit d'avui i, per tant, tal com deia Tellez, caldrà encarar-lo amb els efectius que sigui.
Som les que som, no? I, i, i amb les que som, aquestes jugadores, amb el seu orgull i amb la seva capacitat de sacrifici, ha sigut capaç de treure en partits. I amb una mica més de sort, encara tindríem dues victòries més, com la d'Avenida i la de Vitoria, que va ser, bueno, una mica surrealista tot plegat l'últim quart.
El partit d'anada dels vuitens de final de l'Euroca avui me'n dona el tret de sortir del Palau d'Esports avui a les 7 de la tarda. La tornada a Fontejau dimecres vinent a la mateixa hora.
Gràcies, Sergi. Per part gironina, el tècnic Roberto Íñiguez admetia que la pressió que té aquest equip, l'Uni, en aquesta competició, es vol convertir en motivació, a la qual són candidates.
Primero para nosotros, las jugadoras, el staff, luego el equipo, y evidentemente para el club, creo que es un torneo muy importante esta temporada. Y no hay que mirar para otro lado, hay que aceptarlo, y eso no puede ser un motivo de presión para este equipo. Tenemos que aceptarlo con naturalidad y tiene que ser una motivación, no una presión. Y es un torneo importante porque es Europa, porque es una posibilidad de disputar un título europeo. Evidentemente el primer paso es pasar esta eliminatoria y pensar en la siguiente. No podemos pensar mucho más allá, pero sí que es verdad que ¿por qué no soñar, no? Con este torneo europeo, que creo que es un título europeo que queremos disputar.
L'únic que veurem si pot comptar ja en minuts de la nova incorporació, Rebecca Garner, en aquesta cita històrica per al bàsquet català, com dèiem, la primera vegada que s'enfronten els dos equips en competició europea. Aquesta tarda a les 7, al Palau d'Esports de la Seu, Cadí la Seu, Espart Girona, la tornada, com dèiem, dimecres que ve a Fontejau. En futbol, més enllà de la Supercopa d'Espanya de l'Aràbia Saudita, que arrenca avui amb el derbi madrileny entre Real Madrid i Atlètic de Madrid, aquesta tarda parla Xavi. Demà farem la prèvia del Barça-Osasuna, la segona semifinal d'una competició en què els blaugrana, recordem, defensen títol. I avui es posa el dia al grup 5 de Tercera Federació, amb la disputa d'un partit pendent de la 13a jornada entre el Paralada i el Sant Cristóbal. El conjunt empordanès que de guanyar entraria en posicions de play-off, se situaria 5è superant el Reus Redis. En canvi, si guanya el Sant Cristóbal, l'equip agarrenc pujaria fins a la 10a plaça a només un punt del Paralada. Havíem parlat amb el nou tècnic del Sant Cristóbal, el també terrassenc Cristian García, que va debutar en victòria, recordem, al camp de la Grama en el primer partit de l'any i que buscarà sumar de nou 3 punts aquest vespre a les 8 en aquest Paralada Sant Cristóbal, que en el grup 5, que posa el dia a aquest grup 5 de Tercera Federació. La prèvia és a Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Sant Cristóbal visita aquesta nit al Paralada a partir de les 8 amb l'objectiu de continuar la seva setmana de 9 punts. Després de la victòria davant la Fundació Grama, aplanar el terreny per al conjunt agarenc. I és que són 3 desplaçaments consecutius. Ja és difícil poder sumar 2 victòries consecutives fora, quan el calendari així ho ha desitjat, doncs encara més amb aquesta dificultat en un Paralada que, recordem, va guanyar el Castelldefels el passat cap de setmana. Els 2 gols de Sergio Rey van donar aquests 3 primers punts en el debut de Cristian García a la banqueta agarenca.
Muy contento, ¿no?, de la acogida que ha tenido el grupo, del cambio de manera de trabajar y de la idea. La verdad que son chavales que trabajan muy bien durante la semana y contentos. La verdad que ha sido un buen recibimiento y esperemos que dure en el tiempo. Después de la última derrota que tuvimos contra la Popla, hubo cambio de entrenador y bueno, afrontábamos este parón navideño con ilusión de poder afrontar el partido de la competición sumando los 3 puntos y bueno, tuvimos la suerte de poder sumar los 3 y bueno, ya se ven las cosas de otra manera.
Per tant, l'objectiu del Sant Cristóbal no és altre que sumar aquests 3 punts i continuar apropant-se a la zona mitja alta de la classificació. Sens dubte, el primer objectiu del Sant Cristóbal és assolir la permanència, però per què no, l'objectiu, el somni de les darreres temporades, es pot tornar a repetir. Com dèiem, tota la plantilla a disposició per al tècnic Cristian García en un partit que començarà a les 8 de la tarda al Municipal de Paralada.
En motor, tornem a l'Aràbia Saudita perquè tenim en marxa la 5a etapa del Rally Dakar, la més curta pel que fa als quilòmetres, en total 118, però amb molt d'enllaç per arribar a la sortida de la Temuda Marató de demà i divendres. En motos, el xilè Pablo Quintanilla ha estat el més ràpid per sobre del francès Adrien Van Beveren. A la general, però, recupera liderat el sud-africà Ross Brank per sobre d'un altre xilè, Nacho Cornejo. Això pel que fa a l'etapa d'avui, però és que ahir un català va guanyar l'etapa de categoria original by Motul. El ballenc Albert Martín. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
En aquesta categoria participen els pilots de motos que van sense mecànic i s'han d'encarregar ells mateixos del manteniment del vehicle. El ballenc fins ara havia mantingut un bon ritme dins de la seva categoria amb 2 tercers llocs i un quart en les darreres 3 etapes. No obstant això, en aquesta quarta etapa de 332 quilòmetres ha aconseguit quedar per davant de tots els seus rivals amb un temps de 3 hores, 39 minuts i 51 segons. D'aquesta manera continua tercer en la general, però a tan sols 5 minuts del segon classificat, Jerome Martini, i a mitja hora del líder Tobias Ebster, que avui ha estat penalitzat amb 54 minuts. Pel que fa a la general completa de motos, ocupa una meritòria 37a posició.
Gràcies, David. Això pel que fa a les motos, en cotxes, aquesta és una etapa trampa, perquè, com dèiem, demà arriba la marató amb recorregut nou i pels cotxes. Per tant, no podran seguir les roderes de les motos, perquè la ruta és diferent. De moment, en directe, com dèiem, lidera l'etapa a la Tillà, el local de l'Aràbia Saudita. També, en aquest cas, segon és un altre saudita, el Regí, i tercer és Iacopini. Quart és Peter Ansel, Sebastián López és sisè, i trobem a Carlos Sainz en la desena posició de moment. Com dèiem ahir, molt bona prova, molt bona etapa de Laia Sanz, que va quedar 14a, i també de Nani Roma, el millor català, que va acabar 13è en la categoria SSB. Recordem, tenim un pilot català líder, el Gerard Ferrés, amb 14 minuts i mig de marge. En hoquei patins, avui es disputen 3 partits avançats de la 12a jornada de l'hoquei lliga femenina, tots 3 de les 9 de la nit. Destaca el duel directe entre co-líders, Telecable Gijón i Palau, ara mateix empatats a 28 punts, dos dels grans favorits que s'enfronten a Astúries. I també avui tenim 2 duels catalans. El Vilassana, només un punt dels co-líders, buscarà una nova victòria per posar pressió a Telecable i a Palau, a la pista d'un Cerdanyola que es troba a mitja taula. I també a les 9, Mataró-Manlleu. Les osonenques no es volen desenganxar de la part alta, mentre que els mataronines volen continuar en zona de play-off. Ara mateix són setenes. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
El líder grip Club Hoquei Mataró rep el Martinelli a Manlleu en el retorn a l'Hoquei Lliga Iberdrola. La jornada 12 marca el penúltim partit de la primera volta. Tots dos equips empataran a victòria si les mataronines s'imposen en el partit que juga a partir de les 9 de la nit al pavelló Jaume Parera. L'equip mataroní ve de rebre un 5-0 fa pocs dies a la pista del Palau, el líder de la categoria empatat amb el Telecable. Per la seva part, el Manlleu ve d'imposar-se per 4-2 a les Roces. L'entrenador del Mataró, Oriol Perarnau, és conscient de la dificultat del tram final de la primera volta.
Per sort, fins a dia d'avui, la feina, els deures els havíem fet, havíem puntuat o guanyat tots els partits, diguéssim, de la nostra lliga. Sabem que tenim un calendari fins a l'aturada de la primera volta exigent, però bé, al final això és lo que lliga.
L'atacant del Manlleu, Nara López, és una de les golejadores de la lliga amb 14 gols.
I parlem ara de mountain bike, perquè aquest matí s'ha presentat la tercera edició de la Volcat Platja d'Aro, que per primera vegada sortirà de Castell d'Aro. Enguany tornarà a ser la primera prova a Espanya del calendari internacional amb punts UCI-XCO, en una cita puntual pels Jocs Olímpics també de París, i es preveu que hi participin mig miler de ciclistes d'una quinzena de nacionalitats diferents. Que Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
La Volcat Platja d'Aro aquest 2024 es dividirà en dues etapes en format cross-country, que tindran sortida i arribada per primera vegada a Castell d'Aro, i que en total sumaran 82 quilòmetres de distància i 2.145 metres de desnivell. Les dues puntuaran per separat el rànquing mundial UCI en categoria C3. En concret, la primera de les etapes serà un recorregut de 40 quilòmetres força trencacames, amb constants pujades i baixades i amb un desnivell de 1.259 metres que passarà, entre d'altres punts icònics, pel Puig d'Arques. La segona etapa serà més llarga, de 42 quilòmetres, però tindrà menys metres de desnivell, un total de 885. Aquesta segona jornada tindrà més ritme, però la meitat del recorregut els participants es trobaran amb una sobtada pujada que posarà a prova la seva resistència. Ho explica Marc Medina, regidor d'Esports a Castell, Platja d'Aro i Segaró.
La primera etapa serà el dissabte, la segona etapa serà el diumenge. La primera etapa coincideix que el dissabte a les 4 de la tarda tenim la competició, la prova Kids, que és per nens. És una modalitat nova que hi creiem. Intentarem fer participar a les nostres associacions, que de fet les nostres associacions ajuden a fer el recorregut de lo que és tota la prova.
A la prova, que tindrà lloc el cap de setmana del 3 i 4 de febrer, es pot participar en categoria Pro, Open, individualment i en parella.
Gràcies, Alba. I en waterpolo, la selecció espanyola farcida de catalanes jugarà demà a les semifinals de l'europeu femení contra Grècia, després de superar amb claredat ahir a Croàcia per 17-6. Escoltem una de les catalanes, la jugadora del Mediterrani, Paula Crespí.
La valoració del partit és positiva. Assolim el passe a semis i ara enfocades en el rival que tindrem i a treballar i a preparar el partit per afrontar-ho. I en el cas que sigui Grècia, pues, estudiarem, mirarem tots els detalls que facin falta i prepararem el partit a consciència perquè serà molt, molt dur.
Com dèiem, demà a les 7 de la tarda aquest Espanya-Grècia, semifinals de l'europeu femení. A l'altra semifinal s'enfrontaran els Països Baixos i Itàlia. A l'europeu masculí, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final contra el guanyador del partit entre Geòrgia i Romania, que es disputa demà a la tarda. I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local. Saps?
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bon dia i bon dimecres 10 de gener de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 10 de gener, avui un programa en què seguirem la cinquena etapa del Dakar, una de les més curtes, en aquest cas de cronometrat, en què ha caigut el castellonenc Joan Barreda, una forta caiguda, això sí que no li ha impedit acabar l'etapa, a 10 minuts 25 segons de líder Pablo Quintanilla, que és el vencedor d'aquesta etapa en motos, en cotxes ara mateix encara està en marxa l'etapa. En aquest cas, encara estan entre els 20 primers, tant Laia Sanz com Nani Roma, que hi van fer també una molt bona quarta etapa en aquest Dakar. També parlarem molt de bàsquet. Avui juga el Barça, partit d'Eurolliga a casa del Palau contra Olympiacos, partides per certificar ja el canvi de dinàmica de l'equip de Roger Grimau. També juga la penya, en aquest cas a l'Eurocup masculina a Hamburg. I tenim duel històric català als vuitens de final de l'Eurocup femenina entre el Cadí la Seu i l'Espar Girona. Amb l'anada d'aquesta eliminatòria, la tornada serà la setmana que ve a Fontejau. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol avui arrenca la Supercopa d'Espanya, com en els últims anys, a l'Aràbia Saudita.
A les 8 s'enfronten a la primera semifinal el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, mentre que demà serà el torn del Barça, que defensa el títol aconseguit l'any passat. Els blaugranes, amb els dubtes de Pedri i Cancelo, jugaran la segona semifinal contra l'Osasuna demà a les 8 del vespre.
Pel que fa al Girona, i el club va conèixer el càstig per David López, que per les agressions de fa 2 mesos i mig contra l'àrbitre Ortiz Arias.
El central santcoatenc, encara lesionat, ha estat sancionat amb 4 partits, tot i demanar disculpes uns dies després de les declaracions al descans del Girona-Almeria, en què deia que el col·legial li havia faltat el respecte i l'havia insultat. A més, el comitè de competició també li ha posat una multa econòmica de 601 euros.
A tot això, el club ja ha posat a la venda les entrades pel Girona-Rayo Vallecano de Copa del Rei de la setmana que ve.
El partit, com tots els de Copa, no s'inclou en l'abonament i, per tant, els socis amb seient també hauran de pagar. La venda d'entrades es divideix en 3 fases. La primera amb prioritat per als abonats, fins demà al matí. La segona entre dijous i dilluns, amb prioritat per als socis. I la tercera per al públic en general. Els preus van dels 14 als 45 euros per als socis i d'entre 20 i 65 euros per als que no ho són. El partit es jugarà dimecres de la setmana que ve a 9:45 de la nit.
Més futbol, ja és oficial el nou equip de Jonathan Giraldez per la temporada que ve.
L'entrenador resident a Sant Cuat del primer equip femení del Barça, que acabarà el curs com a blaugrana, s'encarregarà de dirigir a partir de juliol al Washington Spirit de la Lliga dels Estats Units. Malgrat venir de fer una temporada discreta, l'equip de la capital va guanyar la Lliga el 2021 i n'és un dels conjunts destacats. Giraldez ja va anunciar al desembre que no renovaria amb el Barça.
Més futbol, en aquest cas parlem del Centre d'Esport Sabadell, que dona per trencades les negociacions amb el grup italià que estava interessat en la compra del club.
La manca de compliment de les condicions que s'havien fixat en les negociacions inicials han posat punt final a les converses amb aquest grup italià, que es queda sense opcions per ser propietat de l'equip arlequinat.
I avui es posa el dia el grup 5 de la Tercera Federació.
Amb un paral·lel de Sant Cristòbal a les 8 del vespre, pendent de la 13a jornada, un partit que es va ajornar per diferents baixes mèdiques dels jugadors parroquials.
En bàsquet, el Barça vol confirmar el canvi de dinàmica aquest vespre contra Olympiacos.
Els blaugranes reben a 9:45 al Palau un conjunt grec que també arriba amb bona dinàmica, amb bona inèrcia, després de 4 victòries consecutives a l'Eurolliga masculina. Doble ració de competició europea de nou per al Barça aquesta setmana, que divendres rebrà també al Palau els Alguiris.
Per diumenge jugar a Tenerife, també el retorn a l'ACB. També avui la penya té cita a l'Eurocup masculina.
Els badalonins visiten la pista a l'Hamburg alemany, penúltim classificat del grup, a partir de 8:15 del vespre. El conjunt verd i negre, amb una trajectòria irregular aquesta temporada, es vol consolidar les posicions de play-off a la segona competició europea.
I a l'Eurocup femenina avui tenim cita històrica amb l'eliminatòria catalana de vuitens.
Cadí la Seu i Espar Girona s'enfronten aquesta tarda a les 7 al Palau d'Esports de la Seu en l'anada dels vuitens de final de la segona competició continental. Serà el primer duel català de la història a Europa, la tornada la setmana que ve a Fontejau.
D'altra banda, més bàsquet, reconeixement per Ricky Rubio.
El govern espanyol va anunciar ahir que atorga el base del Masnou, ja desvinculat desvinculat, ja ho direm bé, dels Cavaliers de l'NBA, la Gran Creu al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva, però també pel seu exemple en la vessant social i en la visibilització de la salut mental.
En hoquei patins, avui es disputen 3 partits avançats de la jornada 12, i tots ells a les 9.
Cerdanyola-Vilassana, on les lleidatanes buscaran el triomf per assaltar el lideratge, si els ho permet el duel entre els dos primers classificats empatats a punts, el Telecable Gijón Palau. També jugarà Mataró, també jugarà el Mataró Manlleu, on les osonenques buscaran mantenir el 5è lloc.
Aquesta 12a jornada de l'hoquei lliga femenina que es jugarà la resta de la jornada dissabte. També avui el Reus Ganxet recupera un partit pendent de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
A partir de les 6 de la tarda, les reusenques reben la Universitat de Burgos, un partit que ha de servir a les del Baix Camp per apropar-se al grup capdavanter de la lliga.
En waterpolo, l'europeu femení que es disputa a Eindhoven, la selecció espanyola amb 13 catalanes de les 15 convocades ja és a semifinals.
El comitat estatal va guanyar Croàcia 17-6 i jugarà demà la semifinal contra Grècia. La competició masculina a Espanya, que acaba primera de grup i accedia directament a quarts de final, jugarà divendres contra el vencedor del duel entre Geòrgia i Romania.
I un dia a punt, en marxa la 5a etapa en cotxes de fet del Rally Dakar.
És l'etapa més curta pel que fa als quilòmetres, en total de 118, però molt enllaç per arribar a la sortida de la temuda marató de demà. En motos, el xilè Pablo Quintanilla ha estat el més ràpid per sobre del francès Adrien Van Beveren. A la general, però, recupera el liderat el sud-africà Ross Branch, per sobre d'un altre xilè, Nacho Cornejo.
Això pel que fa a una etapa de motos, que també ha tingut una forta caiguda del castellonenc Joan Barreda, que això sí, ha pogut acabar l'etapa a 10 minuts de Quintanilla. Això pel que fa a les motos, en cotxes, aquesta és una etapa trampa, perquè, com dèiem, demà arriba la marató amb recorregut nou i els cotxes no podran seguir les ruderes de les motos, pel que fa, perquè la ruta és diferent. De moment, ja han arribat 8 corredors. En aquest cas, el Carlos Sainz ha acabat 6è, ha guanyat a la Tillà i el segon ha estat al Regí. En aquest cas, Nani Romas, el millor català, de moment és 13è, encara no ha arribat, per això sí, a la meta. Dimecres 10 de gener, 8 minuts ja gairebé passen de 2:15. Comencem parlant de bàsquet, perquè avui tenim 3 cites europees importants per equips catalans. En primer lloc, el Barça vol confirmar el canvi de dinàmica amb un partidàs d'Eurolliga al Palau contra Olympiacos, equip que arriba també en bona dinàmica després de 4 victòries consecutives a Europa. El tècnic Roger Grimau valorava així el conjunt grec.
És un equip completíssim i que, a més, juguen realment bé bàsquet. Es passen molt bé la pilota com a filosofia de joc. Evidentment, tenen molta capacitat per sellar pintura i, bueno, a nivell de rebot ofensiu, 4 estiradors, tios que tenen la pilota i et poden generar des del pick and roll o des de l'1 contra 1 directament. Bueno, és un equip molt, molt complet, que a més estan en molt bona forma, venen de guanyar els últims 4 partits, crec, si no m'equivoco. Com no pot ser d'una altra manera amb aquesta Eurolliga, doncs un altre partit on hem d'estar molt bé per competir fins al final.
Un Grimau que també feia una reflexió sobre l'exigència del calendari dels equips que juguen Eurolliga.
Aquí has de mirar les diverses vessants que hi ha amb aquest negoci, que al final és un negoci, són diners. Com a aficionat, jo ho deia sempre, jo m'ho passava pipa veient l'Eurolliga des de fora, perquè són molts partits i són partidassos cada jornada. Un cop ets a dintre, doncs el calendari és molt exigent, és molt dur físicament, però mentalment també. No sé de quina manera s'ha reduït, és veritat que al final és el físic dels jugadors. Mantenir durant tant de temps 3 partits per setmana i jugar, i jugar, i jugar, no sé fins a quin punt això és beneficiós per la salut dels jugadors.
En qualsevol cas, el Barça torna a tenir 3 partits aquesta setmana, 2 de l'Eurolliga, els seus primers, com dèiem, a casa, al Palau, aquest vespre contra l'Olympiacos, i divendres contra els Alguiris. Tots dos, encara amb la baixa, recordem, del capità Àlex Abrines, amb pubàlgia. Sí que hi serà Joel Parra, molt més protagonisme en aquest moment de temporada, que compareixia també a la prèvia ahir en roda de premsa, un Joel Parra que ja no vol parlar més de la seva adaptació.
Estic ja adaptat a l'equip, al club, a l'ambient, i estic molt content. Crec que tinc molt marge de millora, també l'equip té molt marge de millora, així que res, només toca treballar. Crec que si anem pensant que, bueno, m'estic adaptant, no és bo ni per mi ni per l'equip, no? Així que ja et dic, en aquest sentit, estic molt adaptat, estic molt content i molt feliç d'estar aquí i amb moltes ganes de seguir lluitant i de guanyar partits.
Els blaugranes que són tercers a l'Eurolliga amb una victòria menys que la Virtus de Bolonya, que juga avui a Tel Aviv contra el Maccabi, i 5 menys que el Madrid, que ja va guanyar ahir el seu partit d'aquesta jornada a Múnich. Avui a 8:45 del vespre aquest Barça-Olympiacos. Una hora abans, a 8:15, començarà a Alemanya l'Hamburg-Joventut, corresponent a la 14a jornada de l'Eurocup masculina. La penya que, després de la decepció de quedar-se fora de la Copa, es vol centrar en tancar la classificació per als play-offs d'aquesta competició europea. La prèvia des de Radio Ciutat de Badalona, Joan García.
El Joventut juga avui a 8:15 de la tarda a la localitat alemanya d'Hamburg, on va aterrar ahir a 8-0 contra el penúltim classificat del grup de l'Eurocup. La penya encara no comptarà amb el darrer fitxatge, Shane Evans, que avui arriba a Badalona des de la Xina, on jugava fins ara. Carles Durant té les baixes ja conegudes de Guillem Vives i de Miguel Malik Allen, però la resta de jugadors també estaran disponibles. La penya intentarà canviar la cara de quan juga lluny de Badalona i fer un pas més per classificar-se pel play-off. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, assegura que s'han de centrar en la competició europea i el play-off després de quedar fora d'Europa.
Marcar-nos a l'objectiu següent, que és jugar play-off i intentar, doncs, a l'Eurocup competir, ser el més competitius possibles, que ara en aquest moment doncs estem amb un equip en construcció i que aviam si l'acabem de tancar i fem l'equip més potent possible per seguir amb aquest tram que ens queda de temporada a competir al màxim.
A la primera volta va superar els alemanys a Badalona per 32 punts de diferència i aquest serà el primer dels tres desplaçaments de forma consecutiva que farà la penya, perquè després anirà a Londres i a París.
Gràcies, Joan. Aquest Hamburg Joventut, el primer, avui a 8:15 del vespre. I mitja hora abans tindrem duel català històric a l'Eurocup femenina amb l'anada dels vuitens de final entre el Cadí Seu i l'Espart Girona. A priori, les gironines són favorites, tot i que venen de perdre a Vitoria en l'últim partit de Lliga, mentre que, en canvi, el Cadí Seu, que ve de guanyar a Lugo, buscarà fer-se fort a casa avui per portar l'eliminatòria oberta a Girona, la tornada de la setmana que ve. La prèvia des de Televisió Girona, Luna Blanco.
L'Espart Girona afronta els vuitens de final de l'Eurocup davant el Cadí Seu, en un moment delicat amb molts dubtes. L'Uni arriba de perdre en Lliga Femenina davant l'Araski i cal una reacció, tal com assegura l'entrenador Roberto Íñiguez.
Yo creo que estamos en un punto en el que ahora todo esto que nos está pasando tiene que servir para saber si en los partidos, cuando vienen las dificultades, vamos a reaccionar como tenemos que hacerlo y ser fuertes y fortalecernos y crecer a partir de ahí, o esas dificultades nos van a superar, nos van a estresar. No esperamos el mismo partido que jugamos en Liga, esperamos un partido más difícil y esperamos un buen Cadí Seu, que creo que ellos van a dar absolutamente todo en el partido que jugamos allí para intentar venir aquí con opciones.
El conjunt gironí s'enfrontarà a un rival al que ja es va mesurar fa 15 dies en Lliga Femenina. Hi ha un equip que, tot i no travessar en un bon moment en competició oficial, segur que ofereix una versió millorada i més sòlida de la que va brindar en l'últim partit en el que es van enfrontar. La bona notícia pel conjunt gironí és el possible retorn de Rebecca Garner, que podria disputar els seus primers minuts si el tècnic ho veu convenient. La jugadora nord-americana ja s'ha entrenat amb el grup i ja estarà disponible en el maig davant l'equip català. Una jugadora que pot ser diferencial en moments en què el partit ho requereixi. I un Uni Girona que buscarà sumar una victòria que els permeti afrontar el partit de tornada a Fontejau, on es resoldrà l'eliminatòria amb avantatge.
Gràcies, Luna. I per part del Cedis, el tècnic Fabián Tella reconeixia la superioritat de l'Uni a priori, tenia en compte més la situació del seu equip per agafar les baixes.
Nosaltres estem com estem a nivell de jugadores i l'Uni Girona, evidentment, per pressupost només i per plantell de jugadores, crec que està pues, dos mons per sobre. Aquesta és la realitat. Hem de ser realistes, saber què tenim davant i saber com estem. És a dir, és que ja donem tot per fet, no? És a dir, estem sense un interior com la Montse, estem sense la Júlia fa un mes i mig, ara la Lia un mes parada. Jo sóc molt autocrític i em sembla molt bé la crítica en general, però si som capaços de contextualitzar-la.
Cita històrica aquest vespre per al bàsquet català, la primera vegada que s'enfronten els dos equips en competició europea, aquesta tarda a les 7 al Palau d'Esports de la Seu, aquest Cadí la Seu Espart Girona, la tornada dimecres que ve a Fontejau. A En futbol, més enllà de la Supercopa d'Espanya de l'Aràbia Saudita, que arrenca avui amb el derbi madrileny entre Madrid i Atlètic de Madrid, aquesta tarda parla Xavi, demà farem la prèvia del Barça-Osasuna, la segona semifinal d'una competició en què els blancs, recordem, defensen títol. A Primera Federació, el Sabadell mira de canviar la dinàmica per sortida del descens, ja va començar l'any amb victòria i aquest matí mateix ha fet oficial una nova incorporació, la de l'extrem Abde Damar, que arriba cedit de l'Eivissa. Això sí, la notícia en clau arlequinada de les últimes hores és que el club ha trencat definitivament les negociacions amb el grup inversor italià que estava interessat en comprar el club per incompliment de condicions. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. El Sabadell assegura en l'escrit que un d'aquests requisits era l'acreditació de la solvència econòmica necessària per iniciar el procés de compra d'accions, i això no s'hauria produït. Lluís Sales, advocat del club i encarregat de representar l'entitat en les negociacions, ho ha confirmat a Ràdio Sabadell.
Això és el que es va explicar a aquesta gent. Aquesta gent realment semblava que tant tenien el potencial com tenien aquesta voluntat, i hi havia sintonia en com veiem el Centre Esport Sabadell i on el veiem d'aquí pocs anys i les aspiracions que havia de tenir, però certament al final la qüestió de la solvència no ha quedat acreditada. Si no queda acreditada la solvència, certament no, el club està en bones mans, amb les mans de qui està actualment.
Precisament va ser Sales qui va estar enmig de les discussions en públic amb el grup italià després del Sabadell-Tarazona del passat dijous. Es feien evident ja en aquell moment les desavinences que existien entre les parts i les diferències es tornaven a mostrar amb l'intercanvi de comunicats dels últims dies. Sales admet que des de bon principi no va veure clares les formes dels representants del Maraja Holding.
M'ha sorprès absolutament tot, m'ha sorprès la velocitat en la que volien portar la gestió, perquè tampoc beneficiava al club. M'ha sorprès aquest rebombori que no sé per què han donat. Si nosaltres creiem que aquest parlar, aquesta exposició als mitjans no era bona pel nostre equip i pel nostre club, doncs imaginem-nos si creiem nosaltres, que som els que actualment gestionem el club, no és bona pel nostre club, entenem que qui vulgui venir ha d'entendre que no és bona. Per tant, que ho exposin com ho han exposat, sempre hem considerat que estaven perjudicant.
L'entrevista completa a Sales es pot recuperar al web radiosabadell.fm. L'advocat i conseller del club també ha deixat clar que no hi ha marge de recurs per part dels inversors italians i ha donat per tancat aquest serial.
Gràcies, Sergi. Tancat, doncs, entrem en clau esportiva. Avui es posa el dia del grup 5 de Tercera Federació de Futbol, amb la disputa d'un partit pendent de la 13a jornada entre el Peralada i el Sant Cristóbal. El conjunt empordanès que ha de guanyar entraria en posicions de play-off, se situaria 5è superant el Reus Redis. En canvi, si guanya el Sant Cristóbal, l'equip arrenc pujaria fins a la 10a plaça, només un punt precisament del Peralada. Ahir en parlàvem amb el nou tècnic del Sant Cristóbal, el també terrassenc Cristian García, que va debutar amb victòria al Camp de la Grama en el primer partit de l'any i que deia això sobre el rival d'avui.
Campo de Peralada, un rival difícil, a las 8 de la noche, nos condiciona también el tema de laboral de muchos jugadores, pero bueno, vamos a intentar sumar de 3 y así poder dejar de mirar hacia abajo y estar en media tabla más tranquilos. Es un buen equipo, yo siempre está en las posiciones de arriba, hacen buenos equipos, buenos jugadores, tiene una buena dinámica en casa, también si gana este partido aplazado se meterá en playoff, y bueno, pues me antoja pues, como un partido como la Fundación, un partido difícil, complicado, que se dará que ganarà el control de los pequeños detalles.
Aquest és per a les 8, aquest Paralada de Sant Cristóbal, perquè el grup 5 de Tercera Federació, com dèiem, es posi al dia. Parlem d'hoquei patins perquè avui es disputen 3 partits avançats de la 12a jornada de l'hoquei Lliga Femenina, tots 3 a les 9 de la nit. Destaca el duel directe entre co-líders Telecable Gijón i Palau, ara mateix empatats a 28 punts al capdavant de la classificació, dos dels grans favorits que s'enfronten avui, com dèiem, a Astúries. També avui a les 9 tenim 2 duels catalans. El Vilassana, només un punt, com dèiem, dels co-líders, és tercer, buscarà una nova victòria per posar pressió al Telecable i al Palau a la pista d'un Cerdanyola que es troba a mitja taula. La prèvia des de UAU i de Ràdio, Sergi Guiu.
La setmana que està vivint el Vila-Sanen és una de diferent, i és que després del partit de diumenge passat, les de Lluís Rodoró només han entrenat un dia abans del partit d'avui. Va ser ahir dimarts. Una setmana més, que més enllà de la jornada de l'hoquei Lliga Femenina, té una cita marcada en vermell el diumenge, el debut a la Champions davant el Benfica. Rodero, l'entrenador del Vila-Sanen, no amagava que inconscientment l'equip té una part de la ment fixada en el cap de setmana.
No, a veure, inconscientment pensem diumenge, no podem dir que no hi pensem perquè sabem la importància que té, però realment crec que l'equip és prou seriós, prou professional per pensar també en el partit de demà i per complir l'objectiu, que és tornar cap a casa amb els 3 punts.
Ara bé, és una evidència que el Vila-Sana primer ha de jugar contra el Cerdanyola en una jornada on pot escalar alguna posició, i és que els co-líders, Telecable i Palau de Plegamans, s'enfronten avui i tenen el Vila-Sana només a un punt. Sobre el Cerdanyola, Roder, on deia això?
Sí, bueno, és un rival que té molt poc a perdre i molt a guanyar, i nosaltres som un equip del qual tots els equips desitgen guanyar, que surten amb màxima concentració perquè estem a la part de dalt, i això ens ho dificulta. Per tant, nosaltres hem d'aconseguir fer el contrari, hem d'aconseguir tindre el respecte pel rival, tindre la concentració necessària per fer el nostre partit i intentar fer el nostre joc, i si ho aconseguim segurament serà més fàcil poder obtenir aquests punts.
El Vila-Sana seguirà sense poder comptar amb Laura Barcons de cada partit d'avui a les 9 de la nit a la pista del Cerdanyola.
Gràcies, Sergi. Avui a les 9 aquest, com dèiem, Cerdanyola-Vila-Sana, ja ho direm, també el Telecable Palau, i també a les 9 Mataró-Manlleu, un altre duel català. Les mataronines que volen continuar en zona de play-off, ara mateix són setenes, mentre que les usonenques no es volen desenganxar de la part alta, ara mateix són cinquenes i volen, com dèiem, aspirar a aquestes quatre primeres posicions. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Aquest dimecres a les 9 de la nit, Martinelli, Club Patí Manlleu i Mataró s'enfronten en una nova jornada de l'Hockey Lliga, amb moltes coses en joc. Les manlleuenques, ja classificades per jugar a la Copa de la Reina, encara tenen opcions d'arribar-hi com a caps de sèrie, però han d'esperar també una derrota del Fraga, a més, com no, de guanyar els dos partits que els queden per acabar la primera volta. Per contra, el Mataró està de ple immers en aconseguir una de les últimes places per entrar a jugar a aquesta competició. És per això que es tracta d'un rival molt perillós, com explica l'entrenador manlleuenc Jordi Boada.
I bé, el Mataró, doncs, crec que està fent una altra molt bona temporada, ja la va fer l'any passat, porten temps, doncs, fent bé les coses, amb un equip molt jove, però que realment sap el que juga, que defensa molt bé, molt tancades, costa molt entrar dins de la seva defensa, i que, per altra banda, té un molt bon contraatac.
El Club Patí Manlleu té 20 punts i és cinquè a la classificació, amb 4 menys que el quart classificat, el Fraga. El partit d'avui, corresponent a la jornada 12 entre Manlleu i Mataró, començarà a les 9 de la nit.
I en tenis taula, avui també tenim partit. Avui es disputa un partit pendent de la desena jornada de la Superdivisió Femenina, en què el Reus Ganxets rebrà a la Universitat de Burgos a les 6 de la tarda amb l'objectiu de guanyar per enganxar-se de nou a les posicions capdavanteres de la classificació. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Les jugadores del Club Tenis Taula Ganxets de Reus jugaran aquest dimecres al seu pavelló del carrer Avarís Fàbregas el seu primer partit de l'any de la Superliga Femenina de Tenis Taula. I ho faran a partir de les 6 de la tarda davant l'Universitat de Burgos TPF, en un partit ajornat corresponent a la jornada de 10 que s'havia de jugar abans de festes. Les reusenques arriben al partit després de guanyar 4-0 a la Unió Esportiva Sant Cugat i d'empatar a 3 enfront al Tecnigen Linares a la jornada 9, jugada a principis del mes de desembre. Després d'haver jugat 8 partits, ara mateix el Club Tenis Taula Ganxets de Reus ocupa el quart lloc de la taula classificatòria amb 10 punts, 6 menys que el líder UCAM Cartagena. Per la seva banda, el rival d'avui de les Ganxetes, l'Universitat de Burgos, és setè amb 7 punts. El pròxim partit dels Ganxets de Reus a la Superliga Femenina es jugarà aquest mateix divendres a Vic, a casa del Girbau Vic Tenis Taula. D'altra banda, cal subratllar que la jugadora dels Ganxets, Renata Sipsa, participarà des d'aquest dijous i fins diumenge al BTT Youth Contender d'Àustria, que se celebrarà a la localitat de Linz.
Gràcies, David. I abans d'acabar, parlem de la sequera i de les accions de la Confederació Terrassa per reduir mesures per reduir el consum d'aigua i seguir apostant per l'eficiència energètica en aquesta època difícil en aquest aspecte, com a molt més aviat a casa nostra. Canal Terrassa, Joan Gutiérrez.
Pendents del cel i de la pluja tan desitjada per aquest dimecres i dijous i davant l'enduriment de les restriccions que es preveuen properament, moltes entitats ja han decidit prendre accions. Una d'elles és el Club Natació Terrassa, qui aglutina més socis a la ciutat, i una de les més grans de Catalunya, que segueix implementant accions per tal d'optimitzar l'ús i el consum d'aigua. El Club Natació Terrassa està fent campanyes visuals en els vestidors per tal de conscienciar els socis i sòcies de l'estalvi d'aquest bé tan preuat. A més, està duent un pla de descarbonització per millorar l'eficiència energètica de les seves instal·lacions. Segons dades facilitades pel club respecte al 2019, ha aconseguit reduir un 47% a l'escomesa general de l'aigua de l'edifici principal, on s'ubiquen les piscines, i un 29% en la resta d'espais de l'àrea olímpica, com pavellons i sala d'activitats dirigides. A més, ha reduït un 50% el consum d'aigua de les piscines gràcies al tractament de filtrat de la piscina lúdica o al canvi de filtres per disminuir el rentat de piscines, entre d'altres accions.
I abans d'acabar, actualitzem la informació del Rally Dakar, d'aquesta cinquena etapa ja del rally més famós del món. És l'etapa més curta pel que fa als quilòmetres, en total 118, però amb un enllaç molt llarg per arribar a la sortida de la temuda marató de demà i de divendres. Amb motos, el xilè Pablo Quintanilla ha estat el més ràpid per sort del francès Adrien Van Beveren. A la general, però, recupera el liderat el sud-africà Ross Brank per sobre d'un altre xilè, Nacho Cornejo, que va guanyar, recordem, ahir l'etapa. Això pel que fa a les motos, en què també ha tingut una forta caiguda el castellonenc Joan Barreda, que això sí, ha pogut acabar l'etapa a 10 minuts i 25 segons de Quintanilla. Això pel que fa a les motos, en cotxes, aquesta és una etapa de trampa, perquè, com dèiem, demà arriba la marató amb recorregut nou i els cotxes no podran seguir les roderes de les motos perquè la ruta és diferent. De moment, com dèiem, ja ha acabat en primera posició a la Tillà, que per tant obrirà ritme demà. El Regí ha quedat segon, Carlos Sainz ha acabat vuitè en aquesta etapa i segueix segon a la general per darrere, com dèiem, del Regí. Ahir, molt bona etapa de la catalana Laia Sanz, que va acabar 14a, la seva millor posició en cotxes en aquest Rally Dakar. Escoltem Laia Sanz.
L'etapa ha anat molt bé, hem fet un bon resultat, també hem pogut avançar algun lloc a la general, i el més important és que hem tingut un bon feeling tot el dia. Hem fet un petit error de navegació, però hi ha hagut bastant lío avui. Molt contents, el Jerry ha fet una gran feina, el cotxe també s'ha portat molt bé i res, continuar fent una bona feina a tot l'equip.
Veurem com li va a Laia Sanz i també a Nani Roma, que està a punt d'arribar en aquesta cinquena etapa del Dakar. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzo, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells,
una pilota de bàsquet, una videoconsola.
Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum.
Bona tarda, és dimecres 10 de gener de 2024 i els parla Marc Castro.